les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
Gairebé 100 anys després que Juli Cèsar intentés conquerir sense èxit l'illa de Gran Bretanya, l'any 43 després de Crist, l'emperador Claudi va llançar una invasió a gran escala contra l'illa. Després d'anys de campanyes militars, la conquesta va tenir èxit. Van establir una frontera relativament estable i es va crear una nova província dins l'imperi, Britània. Tanmateix, després d'anys sota el jou del domini romà, els britànics estaven lluny de mostrar-se totalment sotmesos a l'invasor. L'any 60 després de Crist, uns abusos de poder de les autoritats provincials sobre la tribu dels Sicens van ser la guspira que va encendre la metxa d'una gran rebel·lió encapçalada per un personatge interessantíssim, Boudica. Avui, a les portes de Troia, parlarem sobre Boudica, les motivacions que la van portar a iniciar la revolta, els enfrontaments que tingueren lloc i la imatge que s'ha transmès d'ella al llarg de la història. Benvinguts a la Britània en Armes, benvinguts a les portes de Troia. Benvingudes i benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, programa 396 per parlar de la rebel·lió de Boudica. Avui amb el nostre historiador capçalera, el nostre estimat Albert d'Abril, benvingut.
Hola, com anem?
Avui parlarem d'un personatge interessantíssim i, per tant, la pregunta inicial que et faig i que volem que ens responguis per situar els nostres oients és si aquesta rebel·lió que hem comentat a la introducció va ser molt important.
Hem de tenir en compte una coseta, i és que jo, en Sergio, he llegit molt bé la introducció, i és que l'any 60 és l'any que es considera el final de la, entre moltes cometes, de la primera conquesta de Britània que du a terme l'Imperi Romà. I precisament l'any 60 es considera el final perquè és quan té lloc la rebel·lió de Boudica. Per tant, que aquesta rebel·lió marqui el final d'una invasió, el final d'una conquesta per estabilitzar la província de Britània, ens està transmetent la idea que realment va ser una rebel·lió molt important. De fet, ja parlarem de les fonts, no? Però Dio Cassi i Tàcit ens parlen de més de 100.000, 200.000 revoltats sota el lideratge de Boudica. Veurem que són exageracions, òbviament, però no deixa de ser significatiu que es parli d'un nombre tan enorme de gent que segueix a Boudica en aquesta rebel·lió. Hi ha un enfrontament contra una legió. Aquesta legió no és aniquilada, però sí que és vençuda. Hi ha incendis a diverses colònies, a diverses ciutats, que tenen molt èxit. I realment jo penso que el governador provincial, que en aquest cas era l'encarregat, no, de suprimir les rebel·lions, es va trobar en algun moment en contra de les cordes, fins que veient que aconsegueix reaccionar bastant ràpid i aconsegueix, bueno, aconsegueix òbviament vèncer aquesta rebel·lió, i ja explicarem com ho fa. Però sí que és una rebel·lió important per això, perquè el governador provincial està una miqueta desesperat, però tot i així és una rebel·lió que quan acaba aquesta rebel·lió, quan és aixafada, realment s'aconsegueix l'objectiu, i és que tots els territoris que havien estat ocupats de la illa de la Gran Bretanya per l'Imperi Romà queden pacificats de cop. Mm-hmm.
Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.
like a star in my vast sleep. I opened my eyes to take a peek, to find that I was by the sea, gazing with tranquility. Just then when the hurdy-gurdy man came singing songs of love.
Doncs comencem aquest programa d'avui dedicat a la rebel·lió de Boudica i ho fem escoltant aquesta sintonia d'entrada de l'opening de la sèrie Britània, que el nostre estimat comentarista de sèries també, sí. I també historiador Albert Abril, que s'empassa...
A part, historiador, no?
Exacte, i s'empassa qualsevol merda que facin sobre història, ell se la s'empassa i, per tant, ens pot donar el seu parer sobre aquella sèrie, que no sé si encara està disponible per totes aquelles persones poques que ja encara quedin a Netflix després de les retallades del servei.
De Netflix. Bueno, la sèrie, com diu en Sergio, jo la trobo bastant dolenta, tot i que me n'he menjat per curiositat històrica. És el que fem els
historiadors. És un sacrifici, no? És un mal necessari.
És un mal necessari. Mirar aquestes sèries i llavors queixar-nos d'elles. Forma part de l'ofici de l'historiador. En fi, és una sèrie... està bé, no? Vull dir, són els romans envaïnt Britània, i precisament la protagonista d'aquesta sèrie és Boudica, no? I que la pinten primer com una nena que va creixent, etc, etc. Llavors, bueno, és curiós, no? Perquè mai arribes a la rebel·lió com a tal, almenys fins ara, les temporades que han sortit, no apareix. Però és que, a més, hi ha com molts elements de fantasia, bueno, molts elements de molta fumada, bueno, per mi sembla una fumada bastant extrema, i ho vinculen amb els cultes druídics, amb els auguris... Bueno, moltes coses rares.
Un poti-poti
amb religions estranyes, no? Que a part de les religions celtes, també apareixen religions romanes amb cultes estranys, mig mitraics... Bueno, coses una mica estranyes, no? Que ho vinculen tot allà dins. Intenten fer una sèrie històrica, però acaba sent fantàstica. Bueno, coses rares que, si us ve de gust mirar, doncs suposo que està disponible per internet.
Comencem parlant molt breument de com era l'illa de Gran Bretanya abans de l'arribada de Roma, Albert.
Realment se n'ha parlat moltíssim, no? Tots en sona la cultura celta, no? Les diferents tribus de l'illa de la Gran Bretanya prèvies i durant inclús a la dominació romana, però és que tenim molt poca informació, almenys informació escrita. De fet, els grans tractats sobre la història de la Gran Bretanya preromana els escrivim sobretot gràcies a la informació de l'arqueologia, perquè textos escrits no en tenim. Llavors, bàsicament, perquè ens fem una idea, estem parlant sobretot de la meitat sud de l'illa de la Gran Bretanya, que és la zona d'acció per la qual ens desplaçarem avui. Intentarem no fer gaires descripcions territorials, però bàsicament ens hem de fer una idea que a l'edat del ferro, a la illa de la Gran Bretanya, s'hi generen diverses cultures materials. I podem distingir en tres tipus de cultures materials, no? Si anem cap a l'est i al centre, aquestes dues cultures serien més similars. A l'est i al centre són les cultures més en què la població s'ajunta en assentaments una mica més grans, bàsicament agricultors, en què les cases són de planta rodona, s'ajunten en petits llogarets, assentaments cada cop una mica més grans, sense arribar a ser considerats ciutats, però tot això queda en contraposició al que tenim a la cultura material que genera més a la zona de l'oest, més a la zona de Gales i de Cornwallis. Que allà la major part de les estructures o agrupaments de cases se'ls ha denominat els Hillforts, no? Que són una mena de petits assentaments que estan fortificats i, a més, estan elevats en territoris elevats. Tot això també ve donat per la geografia del territori, no? Sabem que hi ha tribus molt diferents en tot aquest territori, sabem que s'establien relacions de comerç, també tenim molt registre de violència entre les diferents tribus. Òbviament no ens hi entretindrem, perquè donaria moltíssim... De fet, seria molt interessant dedicar un programa, no?, a la Britània preromana, igual que fa temps es va dedicar un programa a la Hispània, a la península ibèrica preromana. Però, bueno, perquè ens fem una idea, segueixen la línia de la cultura del que coneixem com la cultura celta. Els druides existien. Tenim molta poca informació també dels druides, que a vegades ens pensem que sabem moltíssimes coses dels druides, però gairebé no sabem res. Però sabem que eren persones amb poder, capaces de mobilitzar tropes, capaces de portar la veu dominant en una espècie de pseudo-religió. Bueno, no ens estarem, no? Però la idea és aquesta, una miqueta. Assentaments independents, units en tribus, líders capaços d'aglutinar gent al seu voltant... Ens hem d'imaginar els guerrers britànics amb escuts grans, amb poques proteccions, espases llargues de doble fil, llances, i sobretot una cosa que a vegades ho associem molt al Pròxim Orient, però hi ha altres cultures d'aquella mateixa època, i és que utilitzaven molts carros de guerra, sobretot a la part més oriental de l'illa de Britània. Després veurem precisament que la tribu dels Icens, de la que formava part Boudica, era especialista en tenir carros de guerra.
Quina és la primera notícia escrita en el món clàssic sobre aquesta illa tan llunyana?
La primera font clàssica que parla de la illa de la Gran Bretanya, és del 320 abans de Crist, que la va escriure Piteas, que de fet va escriure un llibre, que no ens ha arribat al llibre, però ens han arribat referències del llibre, com passa amb molta documentació històrica, que era un navegant grec de la colònia de Massàlia, actual Marsella, que ell el que fa és fa un viatge, no? Primer comença a vorejar la costa del Mediterrani, supera l'estret de Gibraltar i llavors comença a vorejar la costa de l'Atlàntic fins a arribar al canal de la Mànega. Llavors, quan arriba al canal de la Mànega, es troba amb l'illa de la Gran Bretanya i decideix explorar molt breument l'illa. Clar, ell no en diu Gran Bretanya ni molt menys, sinó que en diu Pretanike. Seria el nom grec, potser el primer nom de la cultura mediterrània que se li dona a l'illa de la Gran Bretanya, Pretanike, i d'aquí el nom grec evoluciona, no? Acaba evolucionant cap a les fonts romanes, cap a Britània.
Què deu voler dir, Pretanike?
Pretanike, jo penso que...
Senyor gras, de cara rosa, amb una cervesa a la mà...
Ros, que fa balconing a les Balears.
Exacte.
Això és exactament el que vol dir, Pretanike.
Això, Pretanike.
Però sembla que originalment el terme prové del galès, que es diu Pridain, que significa bàsicament els pintats o els tatuats. Uh-huh. No, això també ens transmet, no?, que és molt possible que en rituals, en moments de culte o inclús en batalles, els soldats britànics anessin amb les cares pintades, amb la roba molt tenyida, etc. Ja diem, no ens hi extendrem gaire. Tot i això, el 320 tenim aquestes primeres mencions de Piteas, però els grans textos sobre la illa de Gran Bretanya no apareixeran fins que Juli César posi els peus en aquesta illa.
Per tant, és Juli César qui escriu sobre la Gran Bretanya?
Efectivament, i de fet, sabem que Juli César, ja ho hem explicat una mica a la introducció, entre l'any 45 i el 44 abans de Crist, intenta conquerir l'illa amb dues campanyes. La primera campanya que fa és un desastre, perquè gairebé no supera ni la platja. La segona campanya sí que ascendint-se una mica pels territoris de la Gran Bretanya, però bueno, és una cosa que no va més enllà que una campanya de pròpiament exploració. No? Clar, Juli César, just després de conquerir la Gàlia, pretenia estendre's una miqueta més, però bueno, ell el que fa és justificar aquest intent d'invasió, aquest intent d'expedició, de càstig, per dir-ho d'una manera, perquè deia que els britànics havien ajudat a les tropes gales que anaven en contra seu durant la seva conquesta de les Gàlies. Llavors, no està gens clar si Juli César, quan ataca la illa, l'ataca amb la intenció de conquerir-la, d'envair-la, o simplement si el que volia fer era una expedició de reconeixement. La idea és que van ser dos fracassos. Llavors, potser la historiografia també, o el propi Juli César, quan ens parla de la seva expedició, li ha volgut restar importància, però bé, sabem que hi va haver batalles, els romans van ser, potser no directament derrotats, però sí per temes logístics, per temes de desconeixement del territori, etc. Es van veure obligats a retirar-se, i ja està. Clar, no serà fins ben bé el 43 després de Crist, és a dir, gairebé 100 anys justos després de l'intent de conquesta de Juli César, durant el principat de l'emperador Claudi, quan els romans realment es plantegen conquerir l'illa de Bretanya.
Molt bé, i què passa a Britània entre l'expedició de Juli César i la invasió de Claudi? Perquè aquests 100 anys de distància... Doncs,
passen coses.
Passen coses.
Passen coses, passen coses. Clar, bàsicament ens hem d'imaginar... clar, els britànics ja han rebut la visita dels romans, no? I quan Roma et visita... per molt que Roma es retiri, Roma es queda d'alguna manera. Ens hem d'imaginar que el sud i el sud-oest de l'illa comencen a formar part de la zona d'influència comercial de Roma. Què vol dir això? Vol dir que, òbviament, no estan sota el domini de Roma, però comencen a formar part d'aquests nusos comercials, d'aquestes xarxes comercials que tenen com a epicentre, òbviament, la ciutat eterna. comencen a aparèixer àmfores romanes en els registres arqueològics, es comencen a encunyar monedes, tot això, repeteixo, al sud i al sud-est de l'illa. Es comencen a encunyar monedes amb motius similars a les monedes romanes, comença a haver-hi un trànsit constant de mercaderies i de persones, i clar, i això per Roma és una eina fantàstica, perquè el comerç li serveix a Roma per acostar-se a les elites del territori. I començar a tenir bones relacions amb aquests cabdills que dominen els assentaments, que són capaços d'aglutinar població al seu voltant, etc. De fet, sabem que amb el pas del temps, els comerciants van començar a anar acompanyats de petits grups de legionaris. Òbviament no eren invasions, no eren ni guarnicions, sinó eren comerç fortificat, per alguna manera. Clar, quan els comerciants romans comencen a anar acompanyats de legionaris, aquest fet va anar en augment, fins al punt que trobem els primers òpida, que eren una mena d'intents de ciutats romanes a Britània, que eren una mena d'assentaments pseudoprovisionals, però que ja s'havien establert prèviament a la Gàlia. Llavors, aquests òpida, que estaven formats per aquests comerciants romans que venien amb els seus legionaris de protecció, acaben esdevenint centres comercials a la zona del sud de l'illa de la Gran Bretanya. Llavors, cada cop els romans tenen una influència més forta a l'illa, òbviament una influència indirecta i només a través del comerç.
Molt bé, doncs tenim una presència romana ja gairebé consolidada a l'illa, però ni molt menys, com ens estaves explicant, existia un domini ni s'havia fet una conquesta. Com tindrà lloc la invasió romana definitiva?
Ara sí que sí, no? Clar, això també, un altre cop, es mereixeria un programa sencer. No l'estic prometent, simplement estic dient que se'l mereixeria, no? La conquesta romana...
Estàs intentant, diguéssim, magnificar el tema, no? Dient que mereixeria un programa.
Exacte. I avui, Sergio, estic molt orgullós perquè crec que realment sí he fet poc context.
Molt bé.
I poca introducció, crec. I per això estic dient, ja farem programa.
Els oients jutjaran.
Bé, la conquesta romana va tenir lloc entre els anys 43 i 60 després de Crist i es va iniciar amb moltíssima força, no? Ja ho hem dit abans, durant el principat de l'emperador Claudi. I de fet és durant el seu regnat quan es va fer més feina, no? Perquè aquesta conquesta sí que s'inicia el 43 durant el seu principat, però com ja hem dit s'acaba el 60 per la revolta de Boudica, que la revolta de Boudica de fet ja no és sota el principat de Claudi, sinó que passa sota el principat de Neró. No ens excedrem, com ja hem dit, però hem de pensar que Claudi acaba de pujar al tron l'any 41 després de Crist, de manera bastant inesperada, no? La Guàrdia Pretoriana, com es expliquen les fonts, el proclama emperador. Bueno, hi ha tota la història aquesta de Calígula, que és assassinat, no? Llavors Claudi, que no vol ser emperador, però l'obliguen a ser-ho, no ens entretindrem, òbviament, però, clar, el 41 després de Crist, Claudi és declarat emperador. El 43 ja és a Britània. Ell físicament no, però ja està iniciant una campanya contra Britània. Però ja sabem que és molt típic que quan un emperador acaba de ser proclamat emperador, faci una campanya militar perquè és una manera de consolidar el seu poder. Al final, el Claudi el que fa és valdre's de l'excusa perquè hi ha un refugiat britànic que demana ajuda a Roma per recuperar el control de l'illa, no? I així té una mica de casus belli, no? De justificació per la invasió. Sabem també que Claudi va anar físicament a la pròpia illa, però quan encara la feina no estava feta. És a dir, potser, ara no recordo ben bé quin any hi va anar, però ell hi va anar quan encara s'estaven donant a terme les campanyes de conquesta. Uh-huh. Ell va anar a l'illa, va dir, que bé, això ja és meu, això ja és de Roma, no? Britània, nova província de Roma. S'hi està uns dies i torna a Roma per celebrar el triomf.
Ja està.
He
fet la meva primera campanya.
Exacte, he fet la meva primera campanya. Check. Tenim una nova província, la més llunyana de Roma, i ja està, jo hi he estat, he fet la meva feina, i ara torno a Roma, faig el triomf, que és el que la gent demana. Es crea la província de Britània, amb capital a Camulodunum, que és Colchester, l'actual Colchester, que és una capitalitat que es comparteix una mica amb Londinium, no? Òbviament l'actual Londres. Llavors la conquesta de Claudi arriba una mica més al sud del que coneixem com el Mur d'Adrià, perquè després de Claudi hi haurà Agrícola, que farà tota una sèrie de campanyes per expandir-se una mica més al nord, dominar una mica més la zona de Gales, etc.
Com és que Roma posa la seva mirada a l'illa de Britània? Per què Britània?
Doncs bàsicament perquè, a part que és una illa rica en minerals, en recursos, però també sobretot perquè és una gran font d'esclaus. Clar, hem de pensar que estem en un moment en què les fronteres occidentals de l'imperi, nord-occidentals de l'imperi, estan una mica estancades en el Rin. Sabem que Germània és el gran terror, un dels grans terrors, igual que el Danubi, no? Igual que el Rin, són les grans fronteres estàtiques per l'imperi romà, són els seus terrors. Llavors, recordem que l'imperi romà, el seu sistema econòmic és l'esclavisme. Molts cops se'ns ha explicat, no, l'imperi romà viu d'extendre's, perquè quan s'extén és quan pot tenir, o sigui, quan pot reclutar desenes de milers d'esclaus per mantenir, bueno, per mantenir la seva producció econòmica. Què passa? Que estem en un moment en què la província de la Gàlia ja s'havia integrat perfectament en els mecanismes de l'imperi. Quan t'has integrat, quan ja no hi ha rebels, ja no hi ha guerres de càstig, no hi ha campanyes militars, etcètera, el que passa és que et quedes sense esclaus a la província. Per tant, necessites anar a un nou territori per noves campanyes militars, noves campanyes de càstig, provocar noves revoltes. Per què? Per generar esclaus. I això és un dels grans motius pels quals els romans posen la mirada a la Gran Bretanya.
I per fer-nos una idea, com va ser la dominació romana de l'illa de Britània?
Clar, bàsicament, com feien sempre els romans, depenia moltíssim sobre... Clar, com que els britànics estaven organitzats per tribus o per assentaments independents, depenia moltíssim de com tu t'havies sotmès a la invasió romana, a la conquesta romana. Si tu t'hi havies sotmès relativament de bones, havies de fer unes contribucions impositives i de fet, el procurador de la província, s'encarregava de recaptar-te els impostos. Però tenies una independència bastant garantida en forma de... Bueno, se t'imposava la condició de rei client, no? Per exemple, veurem com el rei dels Icens és un rei client. Pot gaudir d'independència, pot governar els Icens, i a més, segurament serà sense una guarnició romana vigilant-te perquè no toquis els nassos. Clar, això si havies acceptat la conquesta de manera pacífica, és a dir, si tu havies pactat amb els conqueridors romans. Si a tu se t'havia conquerit mitjançant les armes... les condicions, ja ens podem imaginar, que eren molt més dures. De fet, la pressió fiscal era molt major, era molt superior, es deixava una guarnició en el teu territori perquè no fessis de les teves, bàsicament, però sobretot en dos casos hem de pensar que els joves de les tribus conquerides, sigui mitjançant pactes o sigui mitjançant la violència, els joves de les tribus eren propensos a ser reclutats com a tropes auxiliars de l'exèrcit. Clar, això és una arma de doble fil. Per una banda, ampliem les files de l'exèrcit romà amb auxiliars que coneixen el territori, que saben l'idioma, que saben la cultura, etc. I per altra banda, estem deixant tribus que són potencials rebels sense soldats joves. Per tant, amb això Roma està establint un domini molt fort.
A les portes de Troia, la història a la ràdio.
Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
Molt bé, doncs seguim amb la banda sonora de la sèrie Britània. L'Albert vol que la mirem, insisteix.
Bueno, no sé si estic insistint o realment no sabia quines cançons posar i he dit, vés a buscar la banda sonora de la sèrie a veure si estava bé o no. I aquest és l'opening de la tercera temporada.
Doncs això és el que hem escoltat. Albert, sembla que ja tenim una visió general de quina era la situació de Britània en aquell moment. Centrem-nos ara en la nostra protagonista d'avui, Boudica. Què en sabem d'ella?
Bé, tant de bo la poguessin considerar realment la protagonista del programa, no? Perquè la veritat és que sí que estem parlant molt... Sí que parlem de Boudica, però no parlarem tant d'ella, sinó de la seva revolta, perquè d'ella tenim molt poca informació. De fet, tant de bo en tinguéssim més, no?, per dedicar-li un programa específicament només a ella. bàsicament per una manca de fonts. I veurem que les fonts que tenim, òbviament, són romanes i ens la pinten d'una manera molt concreta, que de ser ja tractarem. De fet, amb prou feines coneixem el seu nom. Nosaltres li direm Boudica, però també se li pot dir Boudica, Boadiquea, que de fet els romans li deien Boadiquea, o Buduc. Buduc, que és com se li deia en galès. Segurament s'assembla, nosaltres hem pres aquest nom com a referència perquè els historiadors experts en el període i en l'idioma s'assemblaria més al terme cèltic que es tradueix com amb la paraula victòria. Clar, què sabem d'ella, no? Una miqueta. Tàcit, que veurem que és una de les dues principals fonts que consultarem avui, Tàcit ens explica que estava casada amb Prasutac, que era el rei o el líder dels dissens, i era un rei que era client de Roma. Per tant, és un rei que havia pactat amb els conqueridors romans. Clar, això implicava que estava sotmès per tractat a una aliança a Roma i, a canvi, Roma tolerava el seu lideratge sobre els dissens sense la necessitat de mantenir una guarnició militar.
I de la seva vida privada sabem alguna cosa més?
Molt poca cosa. De fet, els Tàcit i Diocasi ens expliquen que, per exemple, Prasutac era famós per ser molt ric i perquè la seva família vivia en terres ancestrals. Per tant, estem parlant d'un personatge que acumula terres, un personatge aristòcrata. I en el moment de la revolta sabem que Boudica i Prasutac tenien dues filles que encara no havien estat casades. Tenint en compte les edats i les tradicions dissenes, el que hem pogut extreure, alguns historiadors coincideixen que més o menys Boudica hauria de tenir, en el moment de la revolta, recorrem al 60 després de Crist, Boudica hauria de tenir més o menys uns 30-35 anys. Uh-huh. Llavors, segurament Boudica també era de la tribu dels dissens. Clar, tampoc ho podem confirmar, no?, de quina tribu era Boudica, perquè podia ser perfectament, no seria gens descabellat, que Boudica formés part d'una altra tribu i que a través del matrimoni amb Prasutac s'hagués integrat a la tribu dels dissens.
I ja has esmentat la tribu dels dissens ja des del principi del programa, però qui eren? Com els hem de caracteritzar?
Clar, els dissens són una de les tribus que habitava Britània en aquest període. Vull dir, a Britània hi havia moltíssimes tribus, depenent de quina zona, amb cultures materials molt diferents, amb tradicions diferents, llengües molt similars i cultes també bastant similars. Ens hem d'imaginar, els dissens ocupaven una porció de l'actual Anglia Oriental, al voltant de Norfolk, i en aquell moment la majoria dels dissens vivien en cases de planta rodona, organitzades a moda de granges o inclús algunes aldees més aviat petites. Llavors, l'arqueologia ens transmet que els dissens valoraven moltíssim la seva independència i gairebé no participaven del comerç romà. Mm. O almenys no ho feien tant com altres pobles com els catobelanos o els trinovans, que són pobles que més endavant sortiran. Encara que la seva activitat econòmica principal sí que era l'agricultura, sabem que posseïen bastantes riqueses. De fet, s'han trobat moltes monedes i dipòsits amb metalls preciosos. De fet, aprofito per mencionar que la majoria de les monedes que havien encunyat els dissens estaven decorades amb un motiu en forma de cavall. El cavall esdevé un element central a la cultura dels dissens. Veurem que quan Boudica va a la batalla va sobre un carro.
És en plan Rohan.
Podria ser en plan Rohan, però amb carros.
Amb carros.
Però sí, de fet, als videojocs, a les pel·lícules, a la literatura, se'ls associa al cavall, als dissens. De fet, per exemple, el videojoc per excel·lència, el Total War, els de Roma, quan jugues amb els dissens, l'escut o el símbol és un cavall. Mm-hmm.
Molt bé. I tenim més coneixements sobre aquesta cultura material?
Tenim bastants, però sobretot els tenim d'elements, òbviament, de metall. S'han trobat molts tresors plens de monedes i de metalls preciosos, que són tresors en petits cofres que s'han trobat amagats. Què vull dir amb això? Vull dir que són riqueses que alguna persona de la tribu dels dissens, segurament de les elites socials, havia amagat en un moment concret, enterrades a sota casa, enterrades al jardí, etc., i havien hagut de fugir. O sigui, com que havien de fugir, amagaven les riqueses per després tornar a buscar-les.
No van
tornar a buscar-les, i gràcies a això els arqueòlegs han trobat molts botins. Per exemple, un dels cofres més famosos que s'han trobat és un cofre amb 180 torques, que les torques són una espècie de collarets de forma circular, però oberts per una punta, com si ens imaginéssim una mena de ferradura, fets amb metalls de diferents tipus de metalls, molts amb metalls preciosos. De fet, veurem que vol dir que porta una torca, se la descriu amb una torca d'or, però això, s'ha trobat un cofre amb 180 torques, que les torques eren un element de prestigi, de distinció social.
Molt bé. I ja ens ho has esmentat abans, que evidentment el que més coneixem de Boudicca és de les fonts romanes i evidentment serà una font distorsionada. Fins a quin punt això serà així? Com la veuen els romans a Boudicca?
Distorsionadíssima, no? De fet no ho sabem perquè són les úniques fonts que ens parlen de Boudicca. Però sempre ens la descriuen amb uns ulls, amb una mirada molt exòtica. Clar, l'absència de ciutats i la voluntat d'urbanitzar-se feien que les tribus aquestes britàniques, pels romans, eren com el súmum de la barbària, però alhora també els hi despertaven certa curiositat, certa admiració. De fet, Dio Cassi subratlla l'aspecte físic, no?, de Boudicca i diu així: era molt alta, els seus ulls semblaven apunyalar-te, la seva veu era aspra i forta, el seu espès cabell entre el color marró i el vermell li queia per sota de la cintura. Sempre utilitzava un enorme collaret d'or al voltant del coll, en aquest cas entenem que és la torca, i una capa de tartà subjectada amb un fermall. Altres frases estel·lars com les de Dio Cassi, referent-se a ella, era: posseïa una intel·ligència superior al que sol ser comú en les dones. Clar, estem parlant d'un personatge...
Targeta lila, eh?
Que és targeta lila, exacte. Dio Cassi és aliat, aliade. Estem parlant d'un personatge que és capaç de liderar, no? de fer de punt d'unió d'una revolta enorme contra l'imperi romà. I clar, i això sorprèn moltíssim dels romans, que era una cultura profundament misògena. Però bueno, ja, si tenim temps, ja n'anirem parlant una miqueta.
Molt bé, i ara que hem parlat de les fonts romanes i has parlat d'aquest autor romà, amb quines fonts ens podem acostar a la revolta que va protagonitzar Boudicca?
Bàsicament amb tres, i com ja hem dit abans, són les tres romanes. Per una banda, Suetoni, a la seva vida dels 12 Cèsars. No dic que Suetoni no el citarem perquè fa una menció molt breu a la revolta de Boudicca. Llavors, per altra banda, tenim a Tàcit, que és un historiador que va escriure entre finals del segle I i principis del segle II, després de Crist, i el que fa és relatar breument els episodis de la revolta en la seva obra Agrícola, no? Que Agrícola és una biografia del seu sogre, no? Que és aquest personatge que després de... O sigui, del sogre de Tàcit, eh? Que és aquest personatge que després de les campanyes de Claudi es dedicarà a conquerir, explorar, pacificar la illa de Bretanya. A part, també en torna a parlar en els seus annals, una història de Roma des del govern d'August. Clar, Tàcit és un personatge que és divertit, Tàcit mola, perquè està una mica ressentit amb l'imperi romà i sempre es mostra una mica nostàlgic de la república i del principat d'August. I això sempre deixa anar com algunes crítiques, algunes ironies, no?, que sempre són una mica divertides. Dio Cassi, en canvi, que potser és la font que farem servir més, també és molt divertit, perquè és un senador romà d'origen grec, que va escriure una història de Roma en la seva llengua materna, per tant, en grec, a inicis del segle III. Per tant, una mica més llunyà. Però l'episodi de la revolta es conserva en un epítom de la seva obra redactat per un monjo bizantí del segle XI. És a dir, no ens ha arribat l'obra de Dio Cassi que parla sobre Boudicca, sinó un epítom de la tira d'anys de després. Veurem que Dio Cassi és una mica pilota, no és tan crític com Tàcit, però també aprofita algun moment per riure's una mica dels romans per bàrbars, perquè recordem que és grec. No? Els grecs sempre, per molt que formis part de l'imperi romà, els grecs sempre veuran els romans com una espècie de bàrbars. Després ja ho veurem.
Molt bé. Parlem d'aquestes fonts romanes i de la seva fiabilitat. Està per sobre o per sota de la del diari ABC o els informatius Antena 3?
Hòstia. Molt bona pregunta. Jo crec que està més o menys al nivell.
Vale?
Vull dir, és premsa del règim, no? Per dir-ho d'alguna manera. Sí. Clar, cap dels dos autors va visitar Britània en cap moment, parlant de Tàcit i de Dio Cassi. De fet, no hi ha cap font escrita d'un testimoni directe. Tanmateix, l'obra de Tàcit i de Dio Cassi, les dues, són tan suggerents que han aconseguit situar Boudicca com una de les rebels més famoses de la història de Roma. I, a més, és com la primera dona en encapçalar una revolta. No sé si m'atreveixo a dir la primera dona a encapçalar una revolta a l'Imperi Romà o, per si de cas, a Britània. Llavors, clar, les dues fonts constantment es contradiuen entre elles i gairebé no tenen detalls sobre la vida de la nostra protagonista. Tanmateix, ens proporcionen suficient material, juntament amb l'arqueologia, per traçar una mica les línies generals de la revolta, així com de les causes, les motivacions, els enfrontaments i, sobretot, això que ens agrada tant fer nosaltres, no? Que és projectar Boudica més enllà del seu temps.
Quin és el tret de sortida de la revolta de Boudica, Albert?
Doncs el tret de sortida i el tret d'arribada és el 60 després de Crist. O sigui, el 60 després de Crist és l'any clau d'aquest...
És el nostre any.
És el nostre any. És l'únic any d'aquesta revolta. El 60 després de Crist, Presutac mor, el marit de Boudica, i és en aquest moment en què Boudica decideix alçar-se en armes. Però quin problema hi ha? I és que és molt senzill. Segons els testaments de Presutac, a la seva mort, el regne dels Dissens, seria dividit entre les seves filles, recordem que té dues filles sense casar, i l'emperador Neró. És a dir, els Dissens quedarien dividits en una part patrimonial per les filles i una part patrimonial per l'emperador Neró. Ok, fins aquí, perquè al final ets un rei client, ets un rei súbdit. Tanmateix, hi ha un petit problema, i és que els romans fan de romans i fan cas omís a aquesta voluntat. Clar, no se sap ben bé, no?, perquè es passen això pel forro. Segurament per un tema de les herències per via femenina. Però bé, no ens hi entretenim. Què passa? Que quan es mor Presutac, el procurador de la província, que es deia Cat Dacià, encarregat de les finances, com hem dit, el procurador s'encarregava de la recaptació d'impostos, de les inversions, etc., va enviar els seus secretaris, entre cometes, al territori dels Dissens. Aquests secretaris, en principi, el que havien de fer és, per dir-ho d'alguna manera, arreglar papers, no?, amb Boudica, després de la mort de Presutac. Però el que van fer aquests secretaris va ser assaltar l'habitatge de Presutac, van maltractar físicament a Boudica, van forçar sexualment a les filles, van esclavitzar els seus familiars i van requisar totes les seves propietats, així com amb molts altres membres de les elites dels Dissens. És a dir, van anar allà i van saquejar la tribu dels Dissens. I això, aquest esdeveniment, òbviament, ja ens podem imaginar que és un trencament de l'equilibri que s'havia establert.
Clar, justament és com molt sobtat tot i Boudica decidirà que és el moment d'aixecar-se en armes, suposo.
Exacte. Just després d'aquest episodi de violència bastant extrema, o així ens ho transmeten Tàcit i Diocasi, Boudica aglutina al seu voltant tots els supervivents i altres tribus veïnes que també anhelaven venjança, no?, sabent que els seus aliats més preuats eren els trinovants, que els quals havien, o sigui, els romans en els trinovants, els havien usurpat moltes terres per fundar una de les colònies, una colònia, el que havia començat sent una colònia de veterans, que era Camulodunum, Colchester, no?, la capital de la província, que ara hem mencionat abans. I llavors, vol dir que comença a ajuntar persones. Clar, els britànics teníem nombroses queixes pels greuges que provocava la presència dels romans. Separació de famílies, això que els joves anaven reclutats a les tropes auxiliars. El pes impositiu, la requisa de terres. Llavors, tot això va anar augmentant, no? Totes aquestes greuges es van anar ajuntant i Boudica va fer com de catalitzador de tot aquest descontent. Per llinatge reial, per astúcia, per les raons personals de la revolta, és venjança. No, la raó de la Boudica, l'únic que vol Boudica és justícia i venjança. Llavors veurem que s'acaba convertint, en els escrits posteriors, en un emblema de llibertat, de defensa de la terra, etc. No, però acaba convertint-se en una líder perfecta, no? En un ideal catalitzador de tot aquest descontentament que hi ha enfront als romans.
I tota aquesta revenja que s'organitza entorn a Boudica, quanta gent aplega?
Clar, aquí tenim el problema que hem mencionat abans, no? Segurament sí que és veritat que va ser capaç d'aglutinar o d'ajuntar l'exèrcit més nombrós que mai havia vist l'illa. Això és possible. Clar, Diocasi, però, ens afirma que va arribar a reunir 120.000 homes i que amb aquests va atacar els centres d'autoritat romans, etc. No? Però 120.000 homes ens estarien 120.000 soldats. És impossible que fossin 120.000. Veurem, no?, a veure si podem desgranar una mica més aquesta xifra més endavant i arribar així a números una mica més realistes. Però ja us aviso que serà una mica difícil.
I doncs com comença tot, Albert, aquesta revolta?
Klavoudika calcula molt bé els seus moviments. Quan ella s'aixeca militarment, sembla que ho faci expressament perquè el governador de Britània, Suetoni Paulí, estava ocupat conquerint l'illa de Mona, no? Que és l'actual illa d'Anglesey, que és una illa que queda just al nord de Gales. Era un centre importantíssim, ja que era un centre de culte druídic, i era un lloc de refugi pels refugiats i pels enemics de Roma. Mentre Suetoni Paulí, el governador, es trobava saltant l'illa de Mona amb dues legions, dues de les quatre legions que estaven cantonades a Britània, Boudica va aprofitar i va començar a atacar els centres neuràlgics dels romans. Clar, ens hem d'imaginar, Suetoni Paulí tenia uns motius molt concrets per atacar l'illa de Mona, perquè recordem que els druides eren, bueno, eren com un poder molt fort dins la cultura celta. Llavors, quan ell va atacar aquesta illa, no només va aniquilar les persones, sinó que va cremar boscos sagrats, va cremar edificis religiosos, etc, etc.
I els primers moviments que va fer Boudica, quins serien a partir d'aquí?
Doncs clar, Boudica es mou en aquesta línia. Aprofitem que el governador està concentrat en una illa ben lluny d'aquí i ataquem la capital, o cocapital de la província, ataquem Camulodunum. Què passa? Camulodunum en aquell moment no tenia fortificacions. Camulodunum.
Perdó.
No, Colchester. Vale? Colchester és més fàcil. No tenia fortificacions. Llavors, Boudica, amb la seva tropa, arriba en aquesta ciutat i cala foc, massacra la població. La sal va acabar amb l'incendi del temple del diví Claudi, on hi havia refugiats romans. Llavors, clar, Tàcit i Diocasi, no? És que civils romans es van refugiar en el temple i el temple també va quedar cremat, no? De fet, l'incendi va ser tan potent que els estudis arqueològics de la ciutat de Colchester encara es pot documentar un potent estrat, no? Els estrats d'arqueologia, que està ple de cendres, tot està ple de cendres. I, de fet, aquest estrat es coneix com l'horitzó de destrucció de Boudica.
Aquest nom és brutal.
És fantàstic, és fantàstic, és fantàstic. Clar, la dimensió de les troballes permet als historiadors confirmar que l'incendi de la ciutat va ser absolut i inclús va afectar els voltants de la ciutat, de l'antiga ciutat romana.
Val, després de... Jo crec que ja s'entenen moltes coses després de tenir una referència històrica com és l'horitzó de destrucció de Boudica. Després d'arrasar, cremar aquesta ciutat, què van fer els rebels?
Acaben d'arrasar el que era gairebé la capital provincial. És a dir, ens hem d'imaginar que el cop va ser fort. I repetim la idea, no? No hi havia fortificacions. Per tant, ells arriben allà, maten a tothom, o això ens transmeten les fonts. I creen un incendi enorme, que l'incendi sí que s'ha confirmat per l'arqueologia. Segon objectiu, doncs els rebels... Molt bé, ja hem atacat Colchester, no?, que era la cocapital. Doncs estem animats, anem cap a Londinium, no? Tirem cap a... Vinga, cap a Londres, cap a l'altra cocapital. Pel camí, a més, van vèncer a la novena legió, provocant-los més o menys unes 1.500 baixes. Clar, la legió no va quedar destruïda del tot, però va rebre un cop molt dur. Recordem, a Britània només hi havia quatre legions en aquell moment. La novena, la catorzena, etc., no? Però que dues estaven amb el governador. Clar, Londinium s'estava convertint en una enorme ciutat romana, un centre de comerç, de finances i, sobretot, d'administració. I, com ja hem dit, era gairebé el punt neuràlgic de la província. Tanmateix, en aquell moment, igual que a Colchester, doncs no tenia fortificacions. Just abans de l'atac de Boudica, Suetoni rep notícies de l'aixecament. Perquè, clar, hem d'imaginar que aquí estan passant setmanes o inclús algun mes. Deixa una guarnició a l'illa de Mona, Suetoni, i es dirigeix ràpidament cap a Londinium. Què passa? Que no li serveix de res protegir la ciutat perquè la ciutat no té fortificacions. Per tant, el que fa és intentar evacuar la ciutat abans que arribi Boudica. Quan Boudica arriba a Londinium, va procedir exactament igual que va fer amb Colchester, incendia tota la ciutat de Londres, clar, juntament amb les persones que no s'havien evacuat amb el governador Suetoni Paulí.
Déu-n'hi-do, portem dues ratxes seguides. Això continuarà?
Sí, de fet, les tropes rebels van reprendre la seva marxa després de cremar també Londinium, reprenen la seva marxa a través de la carretera que coneixem actualment com la Watling Street, en direcció a Verulamium, no? Que actualment és St. Albans. S'han carregat les dues capitals de la província i ara estan anant cap a un altre assentament. No és una colònia i tampoc és una ciutat romana, sinó que era la capital de la tribu dels Catobalanus. Què passa amb aquesta tribu? Doncs que eren, vau dir que els diu que eren col·laboracionistes romans. Davant d'aquesta ciutat sembla que també hi ha destrucció, però és una destrucció molt més selectiva. Llavors, no sabem si ho va fer expressament o si va oferir pactes i només va cremar les zones de la ciutat que no van pactar, però Tàcit deia que, bueno, que no van prendre ni presoners, ni van prendre botí i tampoc van assassinar massa gent perquè vau dir que sabia que tenia els dies comptats.
Portem ja uns mesos de revolta. En quina situació es troba la tropa de Boudica i la de Suetoni Paulí?
Clar, ens hem d'imaginar dos gegants, no? Suetoni Paulí, que acaba d'evacuar la ciutat de Londinium, i Boudica, que clar, ens hem d'imaginar que cada cop que avança la rebel·lió, més gent se li va sumant. Clar, Diocasi ens diu un altre cop que en aquell moment té 230.000 soldats sota les seves ordres, i Suetoni uns 10.000 efectius. Els 10.000 efectius ens els podem arribar a creure perquè eren la mida més o menys de dues legions en les seves tropes auxiliars, però els 230.000 soldats són impossibles. Llavors, Suetoni Paulí el que fa és decidir plantar cara a Boudica i fer el millor que saben fer els romans, i és plantar una batalla campal en un lloc on la superioritat numèrica no tenia sentit.
A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a twitter@portesdetroia.
Recte final del programa, ja per veure com acaba aquesta història d'avui que ens està portant l'Albert sobre Boudica, i sembla que s'està costant aquesta batalla ja més clàssica que Camp Obert. I perquè, clar, justament això és el que sempre li ha anat molt bé a Roma, no?
Sí, de fet, tots sabem, no?, els exèrcits imperials romans, que són una gran màquina de guerra que funciona molt bé quan poden maniobrar lliurement. Jorge Arons n'ha parlat moltíssim, altres convidats en parlen molt bé, jo no m'hi extendré, perquè també és una batalla que desconeixem bastant. És una batalla que ens hem d'imaginar l'exèrcit de Boudica davant de l'exèrcit de Suetoni Paulí en un camp obert. I a més a més sabem que Suetoni Paulí es va apostar en una situació que era avantatjosa per ell. No descriurem la batalla, però sí que descriurem una cosa que és molt bonica, i és que tant Tàcit com Diocasi coincideixen en que Boudica va arengar a les tropes amb el seu carro de guerra, no, a la William Wallace, a Braveheart, sí, passejant-se per davant de les tropes amb el carro de guerra i cridant un discurs molt llarg que ve a dir una miqueta moltes coses. De fet, us recomano que el busqueu perquè és molt divertit, però bueno, jo us en faig un parell de tastets, no? Per exemple, diu coses com que Neró, qui encara que tingui un nom masculí, de fet és una dona, com ho demostra el seu cant, el so de la seva lira i l'envelliment de la seva persona. També parla dels britànics, no?, que no saben com cultivar el sol o exercir el comerç, però que estan profundament versats en l'art de la guerra. Per tant, els britànics no s'han de preocupar pas perquè són uns grans guerrers. Tornant a fer referència als romans, no?, beuen vi sense barrejar, s'ungeixen amb mirra i dormen en còmodes llits acompanyats de joves com a companys. Ojo, Diocasi, dient que els romans beuen vi sense barrejar. Diocasi, recordem, grec, que òbviament beu vi barrejat amb aigua. I aquí s'està posant en la veu de Boudica, no?, per criticar els romans per ser uns bàrbars que beuen vi sol. I acaba així el discurs, no? Diu, per tant, que la senyora Domícia Neró, no?, tornant a feminitzar a Neró, no pugui regnar sobre mi o sobre vosaltres, homes, que canti la mossa i governi els romans, no? Que canti la mossa, Neró, i que governi els romans, no. Però que nosaltres ens governem sols, no? Sigues tu, senyora sola, i sempre la nostra guia. I aquí fa referència a la deessa, que és la deessa de la victòria, que és Andarta. Clar, és molt divertit, no? Llavors, després d'aquesta arenga, nosaltres sabem que Boudic el que fa és, en el camp de batalla, ella creia que, bueno, se suposa que ella creia que allò seria una victòria fàcil, per una clara superioritat numèrica, però va situar les dones i els nens al voltant de, com emmarcant, com si fos un camp de futbol, al camp de batalla, perquè observessin la victòria. I això va ser un aspecte que va limitar els moviments, precisament, dels britànics, va afavorir les maniobres de l'exèrcit romà, i tot va acabar amb una terrible derrota. Vale? Després d'aquesta derrota, sabem que les xifres de morts, la Tàcit ens diu que van morir 80.000 britànics i només 400 romans, bueno, una exageració, però vol dir que va caure en mans de l'exèrcit romà. I nosaltres sabem que vol dir que en aquell moment, l'any 60, va morir. Hi ha dues hipòtesis. Diocasi ens diu que va morir per malaltia, per una ferida a la batalla, per malaconia, per vés a saber què. En canvi, Tàcit, que ens valora una mica més a la Boudica, diu, bueno, valora, entre moltes cometes, diu que es va suïcidar perquè no suportava la vergonya de l'empresonament.
I què passa amb el moviment i tot plegat després de la mort de Boudica?
Doncs, com ja hem anat avançant, l'any 60 és l'any que es considera que s'acaba la primera conquesta de Britània. Quan Boudica cau, quan Boudica mor, les tropes, la rebel·lió es dispersa. Sotoni Paulí passa per espasa, passa per foc a totes les poblacions rebels, totes les tribus que s'havien revoltat o havien donat suport a la revolta, però també hi ha un canvi al govern de l'illa, perquè després d'aixafar tota aquesta revolta, el procurador, recordem, aquesta persona que envia els secretaris a saquejar la casa de Boudica, és substituït per un altre procurador. I aquest, quan veu com el governador Suetoni Paulí tractava a les persones de Britània, es queda horroritzat i es queixa directament a Neró. I Neró decideix també substituir a Suetoni Paulí, no? De fet, Suetoni se li nega el triomf militar. Clar, tu quan suprimeixes una revolta d'aquestes dimensions, quan cremes l'illa dels druides, has de tenir un triomf. Doncs Neró li nega el triomf a Suetoni Paulí perquè, bueno, per les condicions amb les que havia tractat els britànics, se suposa. I a més, Suetoni Paulí en aquest moment desapareix de les fonts. No tornem a saber res més d'aquest personatge.
I dels 600, què sabem després de la revolta?
Clar, els 600 ja no, o sigui, no sabem res més dels 600 després de la revolta. Per què? Doncs perquè segurament s'han pacificat totalment. Sabem que una dècada més tard, no? Sí que hi ha es reprenen les campanyes, no?, de mà del que ja hem comentat, que era el sogre de Tàcit, d'Agrícola, i Tàcit, quan ens parla, quan en la biografia d'Agrícola, diu que els líders contra els que s'enfronta Agrícola mencionen a Boudica en els seus discursos, no? Els britànics que encara s'estan enfrontant als romans tenen a Boudica com una imatge gairebé llegendària de 10 anys abans de dominació romana.
I per tant, aquest llegat que ens ha arribat de Boudica i la seva revolta, en què el podem concretar?
Clar, és una revolta molt significativa, amb una gran magnitud i una amenaça bastant tangible per Roma, però veiem que Roma és capaç de controlar-ho amb molta rapidesa. Clar, les claus de les primeres victòries de Boudica eren seleccionar molt bé quins objectius atacava, unes ciutats importantíssimes sense fortificacions mentre les legions romanes eren fora. I clar, i a més, destaquem l'excepcionalitat de Boudica com a líder, no? Una dona amb una capacitat d'unir les tribus que ho feia a través de l'experiència personal, no? La venjança, la recerca de la justícia. I el nom que s'estava forjant era una maltractadora de romans. Vull dir, hem vist els incendis que crea. Llavors, quan tu ets una persona que estàs demostrant que destrueixes les ciutats senceres, doncs, amb els seus discursos, les seves revelacions rituals, doncs ens demostra, no, que és una persona capaç d'això. De fet, m'agradaria acabar el programa, no? Jo una mica, és un personatge que durant l'edat mitjana és bastant abandonat, el Renaixement es reprèn la figura de Boudica, i el Romanticisme, òbviament, és quan hi ha més imatges de Boudica. De fet, s'arriba a associar a la figura de la reina Victòria amb Boudica. I finalment, si algú va a Londres, a prop del Palau de Westminster, hi ha una estàtua de Boudica amb les seves filles en un carro amb un carro falcat, no? Aquests carros que tenen espases a les rodes, que òbviament això a la Britània no hi era, però que en el subtítol diu així: les regions que el César mai va conèixer, els teus hereus les dominaran. No? Així dient, com que els hereus de Boudica són els britànics que ara dominen l'illa de Britània.
Moltíssimes gràcies, Albert Abril. Programa que m'ha encantat sobre el tema d'avui de Boudica i aquesta rebel·lió i la conquesta romana de Britània. Moltíssimes gràcies, Albert Abril.
A tu, Sergio, sempre està bé matxacar els romans.
L'Adrià Tirado al control tècnic i us ha parlat Sergio Rodríguez i nosaltres us esperem la pròxima setmana amb un nou programa de Les Portes de Troia.
A les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.